llavors sabràs quina traça li cal el bon capità.
Fem Girona, 92.7 FM, la teva ràdio. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident del govern, Oriol Junqueras, han enviat cartes als ajuntaments signades ja el mateix 6 de setembre informant que es comptarà amb els locals que habitualment es fan servir com a centres de votació per tal de celebrar el referèndum de l'1 d'octubre. Així mateix, la carta dona 48 hores perquè els batlles confirmin a través d'un correu electrònic la seva disposició o comuniquin les variacions que hi puguin haver en relació amb la disponibilitat dels locals indicats. Puigdemont i Junqueras recorden als alcaldes que el Parlament va aprovat dimecres la llei del referèndum que preveu que els ajuntaments posin a disposició de l'administració els locals de la seva titularitat que s'utilitzen com a centres de votació, tot i que la Generalitat també pot determinar espais alternatius. La missiva apunta que el Parlament ja ha aprovat la llei del referèndum d'autodeterminació i que el govern ha signat el decret de convocatòria de l'1 d'octubre, així com el de les normes complementàries per a la realització del mateix. Al Maresme, l'Ajuntament d'Arenys de Mar posarà a licitació la retirada dels pneumàtics acumulats en una finca a la riera de Torrentbó a mitjans d'aquest setembre. Tot i que la intenció era fer l'actuació abans de l'estiu, s'han hagut de seguir unes passes burocràtiques que comencen per tirar endavant un procediment obert que requereix als hereus del solar que assumeixin la neteja del mateix. Ens ho expliquen els companys de Ràdio Arenys, Marc Sánchez.
La regidora de Medi Ambient, Laia Martín, no ha volgut posar data, però diu que serà aquest setembre quan es farà el concurs per encarregar la retirada i tractament de les 5 tones de pneumàtics que hi ha a la zona. Martín ha assegurat que en aquests moments s'estan elaborant les bases del plec de clàusules des de l'àrea.
S'ha de requerir primer als propietaris que ho facin, s'ha de seguir una sèrie de tràmits que s'estan fent i en paral·lel des de Medi Ambient estem preparant el plec retirada d'aquests pneumàtics, perquè com que és un import molt gran tampoc no es pot fer a dit, és com un concurs públic, diguéssim, i estem preparant els plecs per això.
El ple de l'Ajuntament va aprovar en el ple del passat mes de maig una modificació de crèdit de 180.000 euros per poder fer aquesta actuació de manera subsidiària, després de reclamar-ho diverses vegades a la família.
I encara afegirem en clau agrícola que Lleida ha iniciat la recollida de la poma Golden, confiant en els preus que marcaran la temporada. La calor, però, ha avançat la campanya prop de 5 dies respecte a l'any passat. Ampliem-ho amb els companys de Ràdio Rosselló, Vicenç Berman.
Bon dia. Els productors de poma de Lleida han començat la recol·lecció de la varietat de més producció, la Golden, confiant que aquesta sigui una campanya caracteritzada per uns preus justos per a l'agricultor. A la província assegura una reducció de la collita de pomes d'un 8%, però és especialment significatiu el descens que registrarà Polònia d'un 29%, segons les previsions oficials, a causa de problemes amb la meteorologia. La producció polonesa, que no podia vendre's a Rússia pel veto de Moscou a la fruita europea des de fa 4 anys, havia estat pressionant el mercat i afectant els preus. Ara, amb una oferta general a tota Europa a la baixa, amb un retrocés estimat d'un 21%, es confia que l'evolució de la campanya sigui clarament diferent i amb millors resultats que en altres anys per al sector de Lleida.
Afegirem en successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home després d'una baralla en un carrer del districte de Ciutat Vella, a Barcelona. La víctima, que encara no ha estat identificada, ha perdut la vida al cap de dues hores de ser traslladada a un centre hospitalari en estat crític. En la batussa també ha resultat ferit de diversa consideració dues persones més. Els fets han passat aquesta passada mitjanit, quan la policia ha estat alertada de que s'havia produït una baralla en carrers propers al mercat de Santa Caterina i que havia diverses persones ferides de consideració. Fem també ara mateix un cop d'ull a quin és l'estat de la mobilitat amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable segons les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
No. No tanquem per vacances.
És moment d'obrir la tercera hora del programa. De seguida, els nostres homes del cinema, el Héctor González i el David Montero, els dos especialistes en l'art del setè art, i valgui la redundància, que avui, a més, ens porten... És que, mira, hem fet la primera part del programa molt dedicada al turisme, i ara farem una part molt dedicada també al menjar, perquè amb ells dos avui elaborarem un menú molt especial, cinematogràfic, evidentment, i evidentment també després hem de parlar amb la nostra experta en gastronomia, la Marta Avellaneda, de diverses propostes culinàries que podem gaudir a la província de Girona. Són les 11:05 del matí, és dijous 7 de setembre del 2017. Continua, insistim, la sessió plenària al Parlament de Catalunya, on avui s'està debatint l'Agència Catalana de Protecció Social i, d'altra banda, també amb una mirada posada a Madrid, on, recordem, a la una hi ha convocat un Consell de Ministres extraordinari per part de Mariano Rajoy després que ahir el Parlament de Catalunya aprovés al voltant de 9:45 de la nit la llei del referèndum, amb 72 vots a favor, 11 abstencions i cap vot en contra, perquè, recordem, el Partit Socialista, Ciutadans i el Partit Popular van abandonar l'hemicicle. Qui es va abstenir és Catalunya Sí que es Pot, i qui va votar a favor era Junts pel Sí i també la CUP. Fet aquest repàs, i tenint en compte que també a la tarda hi ha previstes trobades entre Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, a més d'Albert Rivera, ara el que fem és descongestionar una miqueta tota l'actualitat, especialment després de l'atenció d'aquests dos dies, i la que es preveu, i ens ho ha dit avui també Pau Canaleta, de cara a la setmana vinent, amb una mica de cinema i molta rialla. Us puc assegurar que avui, segur, amb el David Montero i l'Héctor González, molta, molta, molta rialla i molt cinema.
Héctor González és l'home sense pietat al cinema.
Reconec que sento certa nostàlgia avui quan sento aquesta sintonia, tenint en compte que és l'última setmana del No tanquem per vacances i que és l'última secció de l'home sense pietat, l'Héctor González, que, a més, avui no sé si és que em vol enganyar o què. No, no, espera't un moment. Perquè aquí ens havien jugat uns àpats i avui m'ha vingut amb un davantal i m'ha portat estris de cuina com si el menú d'avui m'hagués a mi de complaure des del punt de vista digestiu a l'àpat que em deu. Héctor González, què tal?
Bon dia, molt bé, Carles.
Acaba la temporada i jo sé que te'n dec un, però el primer és el teu.
És veritat, t'emplenarà l'esperit, el que, bueno, el que farem avui, l'esperit.
No, no, tu, no sé si tu hi enciso, és a dir, la Cristina i jo primer hem d'anar a sopar per la gorra, per tu hi enciso, i després hi anirem a fer un berenar o un esmorzar per la gorra, no un sopar, vam dir un sopar, per la gorra, a càrrec de la Cristina i meu. O sigui, el Sisu ens toca la butxaca i no...
Fem-ho, em sembla bé, va. Em sembla bé, és veritat, vam donar la nostra paraula, vam perdre i vau perdre, també.
Exacte.
Sí, que fem un i un, sí, com vulgueu.
Et vam sorprendre i vas venir a putejar i a recuperar l'àpat, directament.
Venganza!
Per cert, Cristina, em tens sorpresa avui.
Per què?
Perquè has passat de les portades dels diaris de Girona i del Punt per la revista Hola.
Sí, me l'han deixat aquí sobre.
No, me l'han deixat aquí sobre, no, que te l'has fullejat. I hem de dir que el David, que ja ens acompanyava la setmana passada, ha dit, però, escolta, si els coneixeu a tots, si sabeu tots els personatges...
Aquí ho has dit, els coneixeu? No feia només referència a mi, eh?
Jo reconec que, bé, no és que sigui un expert, però més o menys els
identifico. Estàs informat.
Dels directors de la setmana passada no en coneixia cap. Ara, els que surten a la portada avui de l'Ola els conec.
La Pantoja sí.
Està molt trist.
Héctor González, ja l'hem saludat. El David, que ja ens acompanyava la setmana passada. Molt bon dia i benvingut de nou. Avui amb una secció que és la Cluenda. A més, amb l'hora que és ara més o menys s'escau bastant per la cuina, perquè comencem a salivar una mica. Explica-nos una miqueta què heu preparat, el postre, la cirereta, el pastís d'aquesta fabulosa secció al llarg de tota la temporada d'estiu del No tanquem per vacances.
A veure si me'n surto, va, intentem-ho. Ja dic que no compensa el dinar que queda pendent, eh?
Evidentment.
Això està bé, deixar-ho ben aclarat.
Però mira, parlant amb en David, li hem donat moltes voltes.
Moltes.
Bueno, una estoneta. De fet, abans d'entrar a la ràdio, doncs ho hem parlat del que teníem moltes ganes de recomanar-vos pel·lícules que per nosaltres són imprescindibles, que ens agraden i que potser no són tan conegudes. El que passa és que hem pensat, en comptes de presentar-les directament i parlar d'elles, en plantejar-les com si fos un menú. Un menú d'un restaurant. Aleshores, us proposarem primers plats, o sigui, uns entrants, farem segon plats més forts...
Serà degustació d'exquisiteses, o no?
I tant. De fet, hi ha una mica...
Bueno, és una mica un bar d'aquells de carretera que veus els camions, però d'autor. Saps que és una mica així. Serà barreja això, autor amb carretera, no? Una mica.
Algun pla combinat hi haurà, però...
Sí. Número 4.
Exacte. També hi haurà suggerències al xef i acabarem, com no, amb els postres amb alguna exquisitesa, no? Si us sembla, res, començarem amb els primers. Us explico una miqueta quins plats tenim. músiques, perquè tenim cuina casolana. De primer podeu triar entre croquetes d'autor d'estiu, peix mutant del Ter a la basca,
gaspatxo manxec o patates al Caliu del Raval.
Podem repetir-ho, si voleu.
Jo anava a dir, em quedo amb la primera, però no recordo ben bé què has dit.
Vale, la Cristina, doncs, prendrà un gaspatxo manxec.
Gaspatxo manxec.
No. Sí, era el primer que has dit tu?
El primer. Ah, perdó, perdó, disculpa. Croquetes d'autor d'estiu.
Ah, aquestes. Ah, som molt okay. Fan de croquetes.
Ok, si és croquetes d'autor, doncs, hem de dir que la Cristina ha triat estiu 1993 de la Carla Simón. És un gran entrant, eh? Per qui no ho conegui, és una pel·lícula on explica la història de Frida, que és una nena de 6 anyets que acaba de perdre la seva mare i que a l'època d'estiu doncs, adopta la seva família, la resta de família, no? La germana, el tiet i la seva neboda, i reviurà lluny de la ciutat, al camp. És una pel·lícula que explica més la vivència real de la pròpia directora, de la Carla Simón, i és una pel·lícula catalana multipremiada. Li han donat el premi a millor òpera prima al Festival de Berlín, al Festival de Màlaga, la Pindaga d'Oro, i ha estat seleccionada preseleccionada pels Premis Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa.
Sí, senyor.
Un bon entrant.
I a més amb un gironí en el repartiment, com és el lloretenc Fermí Reixac, que fa d'actor secundari, bé, està en el repartiment, com dèiem. Jo em quedo amb les patates al Caliu del Raval.
Ostres, vas fort, eh? Ets un tio valent.
Ho tenia clar, eh?
Ho tenies clar. Bueno, és per paladars que no tenen prejudicis, o sigui, et veig a tu per experimentar i per veure coses...
Me como lo que sea.
Doncs prepara't per les patates al Caliu, que són unes patates molt peculiars, dures, però a la vegada tendres. O sigui, que et poden, els aromes i els sabors et poden fer una mica plorar, però també riure. I es tracta d'un documental d'en Francesc Beatriu, que fa un retrat d'una dona que va venir de la Manxa i que és prostituta al Raval. I fa aquest retrat d'aquest personatge molt peculiar, es pinta molt peculiar, un discurs molt curiós... Bueno, una cosa no apta per tots els públics, eh? Ostres, dir, però, i pels paladars.
Et dic una cosa, el gènere documental ben tractat trobo que hauria de tenir més cabuda dins de la graella televisiva, especialment.
Totalment.
I ja no sé si la cinematogràfica, perquè no sé quanta gent aniria al cinema a veure un documental, a no ser que sigués molt mediàtic. Però, insisteixo, dins de la programació televisiva, abans que repetir-me 16 vegades Pretty Woman, potser preferiria que em posessin un documental. Ui, doncs... l'ho he dit en voz alta, esto?
No passa res.
Doncs això, va.
Peculiar aquest entrant, eh? Hem de dir, sí. No peculiar per tothom.
I, bueno, i per gustos una mica extravagants i que volen provar coses diferents.
Té molt de rotllo, aquesta música.
És un plat fort, ja.
Sí, segons plats forts. Si no ho reconeixeu, això és la música d'entrada de la sèrie de John Pope, de Sorrentino, la sèrie espectacular que va recomanar més la setmana passada en David.
Exacte.
Veieu-la ja, sisplau.
Aquí podeu triar. Tenim tant cuina italiana com cuina francesa. Si voleu, primer comencem amb la cuina italiana.
Oh, bon amour!
Jo us proposo una pizza tradicional paradiso.
Jo us proposo una pasta sorrentiniana a la carbonara.
I a nivell de cuina francesa teniu salchitxes quenelle amb toc holandès
i una fondue japonesa.
Què us ve de gust?
Jo la fondue.
Sí, jo també! Un moment, un moment.
I si no hablamos de pizza, també, eh? No passa nada.
Per això, li cedeixo la fondue a la Cristina i jo després trio la pizza mateix, va.
Vinga, anem-hi.
Va, anem primer amb la fondue.
Molt bé, doncs, Cristina, has escollit una fondue japonesa. És un plat 3 en 1. És una pel·lícula que van gravar tres directors, van fer tres pel·lícules dins d'una, totes gravades a Tòquio, però per directors que no són de Tòquio. Un és Michel Gondry, Leo Scarrax i Bong Joon-ho. I és una mica de fusió, cuina d'avantguarda, veuràs una mica una història d'una noia que, bueno, que va viatjar a Tòquio... Bueno, són tres històries molt diferents i tres històries que passen a la mateixa ciutat.
I que s'entrellacen?
No tenen res a veure. Són tres directors, amb aquesta premissa, tres directors que no són del Japó, van a gravar a Tòquio. I sí que està gravada la de Tòquio, d'aquestes pel·lícules. Tres en uno.
I mi pizza?
Tu pizza, la pizza. Pizza tradicional Paradiso és una pel·lícula, un clàssic del cinema italià dels anys 80, feta per Giuseppe Tornatore. Cinema Paradiso, no sé si l'heu degustat ja, però és una pel·lícula sobretot per amants del cinema, per fans del cinema, on la pel·lícula transmet molt aquesta passió. Salvatore és un nen petit que viu en un poblet italià on pràcticament l'única afició que hi ha al poble és anar al cinema a veure pel·lícules. Allà coneix l'operador de la càmera, que es diu Alfredo, i a través de l'Alfredo viu molt la passió de la càmera del projector, perdó, m'està dient enciso, és l'operador del projector, i a través de l'Alfredo viu molt la passió, els secrets, els intríngulis del cinema. Aquest nen es va fent gran, marxa del poble i després, 30 anys després, torna al seu poble natal i allà reviu una altra vegada totes les històries que va deixar a mitges o les passions que tenia de quan era petit. Es van portar l'Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa i és una pel·lícula que jo crec que és impossible no plorar al final. És tremendo.
Jo em sembla que l'he vist.
Para?
Aquí.
Sí? Ja, vas plorar? Ja. No t'agradava. No, no, vas plorar?
No, és que ha anat parlant i m'han convingut,
també
saps?
També m'ho vas plaçar.
Sí. Icònica. Per tant, està bé que ho triïs tu. Era un plat que tu no havies tastat i jo
sí,
no?
Clar, exacte. Sí.
Perfecte.
Estan unes postres molt lleies. Amb el postre, encara.
És cuina minimalista, són plats petits, per això hem pensat un altre plat.
Menú degustació, molt bé.
Ja m'agrada això. A més, és un tio com jo que no fa prou en dos plats, ja li està bé.
Tenim un plat més exòtic, ja, amb aquesta música entrant. Jo proposo dos plats, un sushi Kikujiro, japonès, o un cuscús de Wasaipur, de la Índia.
La meva proposta és una hamburguesa a quatre estacions.
Aviam, ja ho tenim,
eh?
Esperava la quarta.
Sushi Kikujiro o cuscús de Wasaipur?
Sushi.
Ah, bueno...
Jo sé que podem anar a dinar junts i ens demanarem el mateix menú.
El cuscús. Ho dic per no repetir.
El cuscús i el sushi, sí?
Sí.
Vinga, va. Bona seria, eh? El sushi seria...
Ho dic perquè l'hamburguesa és una cosa que és més comú.
Quatre estacions, per això.
Quatre estacions.
Té la seva història, eh?
Sí, bueno. És diferent, és una hamburguesa d'autor. És d'aquestes d'autor.
Saps què passa? Que aquest estiu estem treballant molt i tinc gana. Tres plats.
Res de compartir.
Va, comencem amb el sushi, doncs. El sushi és la pel·lícula El verano de Kikujiro, és de Takeshi Kitano, pel·lícula del 1999, molt i molt divertida. Kitano, per qui no el conegui, malauradament aquí poder és més conegut per Humor Amarillo, que no pas per el seu cinema. Però és un director, el de referència japonesa, on fa pel·lícules realment molt violentes i molt centrades en la temàtica dels Yakuza. Però aquesta pel·lícula va sortir una miqueta d'aquesta temàtica i va fer una comèdia, poder un mix entre l'Humor Amarillo que feia que es va emetre aquí a Telecinco i amb les seves pel·lícules de cinema Yakuza. La història és d'un nen petit que es diu Masao, que viu amb la seva àvia i que a l'època d'estiu s'avorreix molt, molt i molt amb l'àvia. Tots els seus amics han marxat de vacances i decideix escapar-se de casa per anar a buscar la seva mare, ¿vale? que ha marxat. La història és que comença un viatge, es troba una amiga de la seva àvia que escolta la seva història i diu, vale, t'ajudarem a trobar a la teva mare, però on aniràs sol, t'emportaràs el meu marit. I el marit, com no, és en Takeshi Kitano, que també unes peculiaritats que té és que, a part de dirigir, protagonitza les pel·lícules. També actua la majoria, doncs. I com no, és un ex-yakuza, que ja està reciclat, està... Bueno, el van deixar de banda de la màfia, perquè és un tio que està molt boig. I és la història d'aquest nen com viatja per trobar la seva mare junt amb aquest home que es diu Kikujiro, que és un ex-yakuza que està molt, molt i molt boig. Una gran exquisitesa.
Això el sushi.
Això el sushi.
I llavors el cuscús?
El cuscús és una pel·lícula de l'Índia, d'Anurag Kashyap, no sé si es pronuncia així, del 2012. Es diu Gangs of Wasaipur. Aquest plat l'ha tastat en David, a més.
Déu-n'hi-do. És un plat... Contundent, sí. Estàs molta estona menjant aquest plat, eh? Sí,
és a dir, que l'ingredient estrella no és el cuscús, sinó és el que porta l'acompanyant, eh? Vale.
Amb dir-vos que van fer una miqueta com Kill Bill, que van dividir-lo en Kill Bill 1 o Kill Bill 2, doncs Gangs of Wasaipur té una primera part i una segona part, més que res perquè a l'Índia el metratge que fan les pel·lícules són superllargues, al cinema de Bollywood. Mm. Aquesta pel·lícula són, si no m'equivoco, 4 hores de pel·lícula, sí. Dividides en 2 i 2. La gràcia és veure-ho tot seguit. I explica història d'en Said Khan i en Sultan Daku, que es dediquen a atracar trens. En Khan es converteix en un foragit i ha d'anar a treballar a una mina de l'altra gent. I anys després, el seu fill voldrà restaurar l'honor de la seva família, del seu pare, volent acabar amb el clan dels Daku. Realment, per crítiques així, o que ho comenten, ho he llegit i era molt encertat, és com agafar la filosofia del Padrino, de Mario Puzo, les pel·lícules d'en Coppola, i portar-ho a l'Índia. És una pel·lícula bestial, molt de ritme, sembla cinema de Scorsese. Com a peculiaritat, sí que dir-vos que encara manté alguns tics del cinema de Bollywood. Jo sí, li vaig posar la meva parella i quasi m'estrangula.
Un punt còmic, també.
Sí, té el punt còmic i té el punt de personatges que entren a un tren i tots comencen a ballar a la festa, el Bollywood, i no et quadra gaire, ¿vale? Però jo crec que és un plat exòtic que pot entrar molt bé.
I l'hamburguesa?
Va, l'hamburguesa de 4 estacions és Noche en la Tierra, és de Jim Jarmusch. Seria una hamburguesa, perquè tots als Estats Units no tot és fast food, també hi ha cuina d'autor, i aquest és un autor una mica fora de tots els circuits més comercials. I tracta d'una història molt curiosa, que són 5 taxis a 5 ciutats diferents del món. 5 històries. N'hi ha una molt bona a Roma, la meva preferida, i coincideix, comencen a explicar altres històries, i sempre són a mitjanit fins al dia següent. La recomano molt, és de les meves preferides de Jarmusch, que és un gran director, i les ciutats són Los Angeles, Nova York, París, Roma i Helsinki. O sigui que és un còctel molt potent.
I molt interessant, aquestes tres propostes que, insisteixo, per estómacs profuns i afamats, poden ser, insisteixo, molt enriquidors. I ens falta... I és que, de fet, per alguna cosa sempre diuen que quan vas a dinar has de deixar un forat pel postre.
Que gran.
Que és el millor del menjar i el que sovint sempre ens deixem. És a dir, no, estic ple, no vull postre. Ostres, no, el postre sempre, sempre.
Són les dues opcions, o no l'agafes o el devores i marxes amb mal de panxa al restaurant.
Vinga, va, David, què tenim de postre?
De postre jo us he portat 10 alfajors.
Jo us he portat un sorbet de sang fet amb maduixa, evidentment, eh?
Em quedo molt sorbent.
Carles, què farem?
No, jo vaig a l'altre, clar. No deixaré el David sense res.
Gràcies, Carles.
És que dic una cosa, entre l'últim plat i el postre una mica més i fa falta que mig servei se'n vagi cap a casa, ja. Va, comencem pel David.
Vinga, va. Jo, els 10 alfajors, és una pel·lícula que és Amanda Maradona, de Javier Vázquez, que és un dolç homenatge a la màxima expressió de la cuina argentina, que és Diego Armando Maradona. I no és un documental, però parla Maradona i parla la gent sobre Maradona. Només dir-vos que comença la pel·lícula amb gent que tots són tatuatges de Maradona. Comença així la pel·lícula i dius, ostres, i van explicant la seva vivència sense ni conèixer l'astre argentí ni res, no? I ell parla des de Cuba i, a més, hi ha aquest retrat de diferents persones que ni el coneixen ni que viuen, veus aquest punt d'ídol, de figura curiosa del futbol. I és un plat per... O sigui, t'agradi o no, el veus i ja està. O sigui, si ets detractor de Maradona o ets amant, t'agrada, és indiferent. És per veure'l i ja està.
I en el teu cas?
En el meu cas porto un fals documental, també. Bueno, no, perdó, el teu és documental, el meu és fals documental. Va ser millor pel·lícula a Toronto i premi del públic a Sitges. Això ja ens marca una miqueta el to. Es diu Lo que hacemos en las sombras, pel·lícula del 2014. És un fals documental molt i molt divertit on ens explica la història d'en Viago, en Deacon i en Vladislav. Imagineu per on va la cosa? No?
Dràcula?
Anem molt bé, sí, sí. Són tres vampirs que comparteixen pis a Nova Zelanda. Aleshores, el que fa la càmera és parlar amb un dels vampirs i pacten com funciona la convivència dins d'aquest pis. La història és que al soterrani tenen un vampir molt i molt vell, com en Nosferatu, així, que es diu Petir, i aquest el que fa és el transformar a un dels amics que tenen els vampirs, el transformen en Nick, el transformen en vampir. Aleshores, el que fan aquests tres companys és explicar com funciona la convivència, com ho ha de fer per entrar al món dels vampirs, com alimentar-se amb la sang... Realment el que han agafat és tots els tòpics del cinema de vampirs i han fet com un fals documental en tota comèdia, que és molt i molt divertit, de veritat, no us el podeu perdre. Sigueu fans del fantàstic o no, és una pel·lícula que fa molt de riure.
Això pel que fa referència al menú, deixo una miqueta de temps en Siso perquè ens digui, després en queda que sigui a cau d'orella, com ho acompanyaria tot plegat, és a dir, quina beguda seria
el maridatge.
El maridatge.
Ah, no, pensat amb la beguda.
El maridatge per
ens
aquesta...
Ens aquí, si no.
Per aquesta proposta que ens fa el Héctor i també el David, mentre s'ho repensa. Jo particularment em sabria qualsevol banda sonora com a bon acompanyament també d'ambient a l'hora de poder gaudir d'aquest àpat. Sí, ho tens ja o no?
Doncs sí, la veritat. crec que és una bona pel·lícula, el que passa és que no tinc les dades aquí davant perquè m'heu agafat realment aquí improvisada. Però la pel·lícula Entre Copes és una pel·lícula que realment a mi em va agradar molt, la veritat, no només perquè tracta el món del vi, sinó que les actuacions estan molt bé i trobo que és una pel·lícula que té un color molt bonic, vull dir, tant a nivell de diàlegs com a nivell de fotografia, trobo que és una pel·lícula exquisida.
Doncs aquesta proposta de maridatge que ens fa en Siso García i que ens serveix per tancar un àpat que ha estat directament deliciós. Ho deixem aquí. Héctor, simplement donar-te les gràcies, de debò t'ho dic, has fet que part d'aquest programa fos de pel·lícula, i mai millor dit, i realment has superat les expectatives del que ja eren altes, del que havia pogut imaginar des del principi. Simplement gràcies per jugar amb nosaltres, per oferir-te a venir a veure'ns cada setmana, a les dues últimes, a més amb en David, i a fer-nos-ho passar bé. Segur que el àpat real, el que tenim amb una aposta pendent, serà fantàstic. De debò, gràcies i fins a la propera. Espero que molt aviat ens puguem tornar a trobar, si és a la ràdio, fantàstic, i si no, seure el cul a la butaca al costat on estiguis tu per veure una pel·lícula serà igual de genial.
Moltes gràcies, Carles. Un plaer, i merci per l'oportunitat d'haver vingut aquí. Realment ho he gaudit una bestiesa. Ha estat molt bé.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local, presentat per Carles Valdellou i Cristina Cantal.
I mentre marxen l'Héctor i el David, nosaltres no aixequem el cul de la cadira o de la butaca perquè, de fet, seguirem degustant, en aquest cas no el cinema, sinó la gastronomia gironina. Mira, s'acaben de trobar fora el David i l'Héctor amb la Marta Avellaneda, la nostra companya de Girona Gastronòmica. Gairebé es passen al relleu, així que, res, una petita pausa, que em posi el pitet, descarregui una mica, que vaig una mica empatxat, i de seguida també encenem els fogons aquí a No tanquem per vacances, a Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala, i fem Girona.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Continguts en xarxa.
Il·lustres.
Josep Vicenç i Juli, o l'avi Xaixo, va néixer a l'Escala el 14 de gener de 1870, on va morir el 18 d'abril del 1956. Va ser compositor de sardanes i també músic. És autor d'una de les sardanes més conegudes de totes les èpoques, Bona Festa, i també de Carícies. Va ser pare i avi de compositors de sardanes escalencs. Autodidacta majoritàriament, el 1906 va fundar la Cobla de la Principal de l'Escala, encara en actiu. Elegit director el 1910 i va actuar fins l'any 18 i va tocar diversos instruments. L'any 1920 es va traslladar a viure amb la seva família a Malgrat de Mar, on va contribuir a la creació de les cobles la Principal de Tordera i la Principal de Calella. 10 anys més tard se'n van a viure a Girona i l'any 1932 hi va constituir la Cobla Xaixo. La família Vicenç es va exiliar al nord de França en acabar la Guerra Civil i en van tornar l'any 41 per viure a l'Escala ja definitivament. Lluís Albert, compositor, músic i amic personal de l'avi Xaixo.
Les sardanes del Xaixo, tan estimades arreu de Catalunya, són quelcom tan consubstancial, consubstancial a l'Escala com el pa amb tomàquet amb anxoves. Les cobles que venen ho saben i tenen bona cura d'incloure en llurs audicions algunes de les seves populars sardanes.
Com el seu pare, va treballar tota la vida fent de barber, compaginant l'ofici amb la seva gran passió. De fet, a l'Escala s'explica que es comprometia a donar classes de música a canvi que l'alumne fes d'aprenent de barber. Josep Vicenç va desenvolupar la vessant de professor de música, director de corals i també compositor de molts gèneres musicals, com obres religioses, escèniques, obres per a cobla, caramelles, obres corals i d'Orfeó, sardanes corals i també concerts.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
FM Girona, 92.7 FM, la teva ràdio.
L'estiu a Queixalades. Parlem de cuina amb la periodista de Girona Gastronòmica, Marta Avellaneda.
Amb la tola parada, els coberts de gala... Bé, com vam dir la setmana passada, per gaudir de l'últim dinar o de l'últim sopar, segons es miri el moment del dia en el que ens vingui de gust compartir taula, ens torna a acompanyar la Marta Avellaneda. Recordem, companya del Girona Gastronòmica, que podeu consultar de manera habitual, periòdica, ja no només en la seva versió digital, sinó també doncs, bueno, consultar els seus reportatges i articles. Marta, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
Em podria haver posat pajarita, corbata, trajo, però vaig pensar... Home, si no ho he fet fins ara, com a molt, vaig trencar una mica la meva indumentària pel dia del davantal i poca cosa més. He decidit dir, no trenquis amb la normalitat i ja està. Més que res perquè aquesta setmana ja ho estic passant prou malament amb el show dels comiats i tot, com perquè, a més, li afegeix un punt més de, no sé, de serietat, saps? I va, deixa-ho estar, etcètera, etcètera.
Bueno, hem de dir que tenim un davantal guardat que podem recuperar en algun moment donat més endavant.
Exacte.
En una altra secció potser també encaixaria, però, en fi...
Jo he tornat al gimnàs. Et puc dir que potser d'aquí 4, 5, 6, 10, 12... 234 mesos, potser estaré en condicions de poder-me posar aquest davantal. Com que ens ocupa la cuina, i això no és massa compatible, almenys pel que a mi m'agrada menjar, amb lluir abdominals, i ho dic perquè sóc dels de quantitat, i a més també de qualitat, et sembla que comencem a descobrir el menú que ens has preparat per aquesta última jornada?
Som-hi.
Doncs vinga.
De fet, avui ens volíem apropar a la cuina oriental, i especialment el ramen. No sé si la coneixes, Carles, és aquesta sopa de fideu japonesa que se sol servir amb brou i carn de porc o vedella com a possibles tòpings i que podríem dir que ha desbancat una mica la popularitat del sushi. A Girona, un dels establiments on es pot provar el ramen, i a més de forma totalment especialitzada, és el restaurant Mien. Ells el tenen com el seu plat estrella i a més el fan amb uns fideus fets de forma totalment artesanal. De fet, podem preguntar el secret de fer un ramen en condicions a Rodrigo Palet, ell és el xef del restaurant Omai i també l'ideòleg d'aquest restaurant Mien que porta conjuntament amb la seva dona. El tenim al telèfon.
Doncs vinga, va, Rodrigo, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs mira, aquí preparats per descobrir una proposta que jo particularment no coneixia. Per definició gairebé etimològica, què diria el diccionari que és el ramen?
A veure, el ramen ve de la paraula... Bueno, de les paraules en mandarín. Tan, mien. Tan, que vol dir sopa, i mien vol dir fideo. I el ramen ha sigut l'adaptació en japonès d'aquestes dues paraules. Però vull dir que lo primordial en aquest plat és la sopa i els fideos.
De fet, és una sensació o el ramen s'ha com posat molt de moda?
No, el ramen és la manera de que es diu al Japó, però és un plat que existeix a tota Àsia. Corea lo té a la seva manera, amb uns fideos molt especials. Al Japó hem començat amb el ramen, però després d'ahir van evolucionar amb la soba, amb la soba, a la mugi soba, que la mugi soba és de blat. És una cosa que es consumeix diàriament, a diferent del sushi, que normalment al Japó es consumeix solament en ocasions molt especials. Hem d'entendre que els fideos van nàixer a l'Àsia i els italians els van portar d'ahir gràcies a les expedicions i les conquistes que van fer. Això vol dir que porten molt i molt i molts anys. De fet, la recepta que fem servir nosaltres per fideos és una recepta que té gairebé uns 700 anys. És una de les receptes més antigues que n'hi ha. Precisament vam anar tan endarrere perquè n'hi ha molts ingredients que no es troben aquí, que es troben a Àsia, i aquesta recepta va ser molt bàsica, i el que fan és fer que el glutinós de la farina surti fent alcalinitzant l'aigua, i l'aigua s'alcalinitza amb safrà. Nosaltres l'alcalinitzem amb safrà. O sigui, és una recepta que és que fa com 70 anys d'un emperador, i ens va costar traduir llibres en mandarín molt de temps. Els fideus és la part primordial del plat. Ara, la sopa, depèn de lo que es le vaya afegint, la base normalment es fa una base central, que la base central normal és, està feta a base de verdures. Ja després es fan brous específics de cada un dels gusts. Un brou de bou, un brou de pat, d'ànec, un brou de porc. Són, no és una sopa com es fa a casa. Són diferents brous que se van afegint.
I en això dels ingredients que tu ens deies, el fideu ha de ser d'un tipus concret?
Lo important del fideu és que la part glutinosa no es desfagi, perquè tant la pasta italiana com el fideu xinès, si està cuit equivocadament, el que farà serà una pasta al estómac, a la panxa. I això al final ni nutrirà, i el que farà serà emplenar i engordar la persona. Per què? Perquè el cos el que agafarà serà la farina que està desfeta dins d'una aigua, en comptes d'agafar les proteïnes que pot tenir això i els carbohidrats que té la sopa. Doncs el que fem nosaltres és que el fideu, a diferència de quan fas una verdura, que el que fas és injectar-li aigua per cuinar-la, el fideu el que fem nosaltres és com si lo cremessis dins de l'aigua per tancar tot dins del fideu. I això es consigueix fent la farina més glutinosa, baixant el pH de l'aigua perquè sigui més, perquè sigui alcalín i sigui més elàstica. Però això el que fa és que el fideu sigui sa, per dir-ho d'alguna manera.
De fet, amb això que ens expliques, et volia preguntar, la cuina japonesa o la cuina oriental a casa nostra ja fa temps que està implementada, encara que sí que és veritat que cada cop té més adeptes, és a dir, més gent que opta per aquest tipus de menjars. Tot i això, diries que més enllà del que és el tradicional, coneixem el que és la cuina japonesa? La gent, més enllà d'anar i agafar doncs, quatre peces de sushi i potser els fideus yakisoba, que són els més coneguts perquè surten en un anunci de televisió, sabem i coneixem com i què és la cuina japonesa?
A veure, tant la cuina japonesa com la cuina oriental en general, la part més desconeguda és els sabors afegits als productes. No és que sigui una cuina totalment diferent. Tothom mengem patates, tothom mengem carn, tothom mengem pastanagues. El gust que se li afegeix és el que canvia. Qual és la diferència? Aquí fem servir la sal, ahir fan servir la soja. Aquí fem servir un toc de sucre a la salsa de tomàquet, allà fan servir el mirin. Però al final del dia mengem més o menys el mateix. Què és el que no coneixem? La manera de menjar d'un dia a dia. Allà es menja el sushi, és a dir, que el sushi és un producte que es menja molt esporàdicament, perquè és una cosa molt, primer de tot, és car. Segon, és un menjar que ells lo tenen com algo festiu, quan se ha de celebrar algo. En canvi, el que és el ramen és una cosa que es pot, que hi ha gent que la menja fins i tot dues vegades al dia. És com si fos un entrepà. Aquí en entrepà ho menges al dematí, potser al migdia o a la tarda te fas una altra. És la mateixa tònica. Nosaltres el que fem amb els restaurants Mien i Umai és una miqueta fer això que dius tu, donar a conèixer aquest tipus de cuina, que és la cuina de cada dia d'Àsia. Que vull dir que si tu viatges a Tòquio o a Pequín, podràs trobar un menjar semblant a el que fem nosaltres.
M'ha quedat claríssim amb la comparació, i tu em diràs si és correcte o no, eh? És com si aquí la gent es pensés que mengem cada dia, de dilluns a divendres, peus de porc, canelons i coses així.
I evidentment, paella.
I paella, exacte. Paella, és a dir, sí. Són els menjars que potser nosaltres consumim en restaurants de menjar oriental, els que allà són cosa excepcional de diumenge, i aquesta aproximació que feu vosaltres d'apropar la dieta japonesa, el que és el dia a dia, a la població en general. Rodrigo Palet, xef del restaurant Miem Yumai de Girona, moltíssimes gràcies i fins la propera. Haurem de venir a tastar aquesta sopa ramen i altres coses, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I d'una proposta exòtica, podríem dir-ho així, encara que ja no ho és tant, et sembla que passem cap a una altra? Avui, de veritat, que m'aixecaré de taula. Allò ben fartat, sí, però ben content, eh?
Dos propostes diferents. Ens anem a parlar una mica més de la cuina del territori i ens n'anem fins a Roses per interessar-nos pel nou projecte del xef Pere Planagumà, qui ha deixat la cuina del restaurant Les Cols d'Olot, que recordem que té dues estrelles Michelin. Després de 15 anys, hi ha obert aquest estiu un nou establiment a Roses. És el Rom Restaurant i Taverna, que ara li preguntarem, però crec que ja està en ple funcionament. El saludem.
Doncs Pere Planagumà, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, és molt difícil prendre una decisió així, el fet de trencar una etapa tan exitosa i, a més tan dilatada en el temps per començar un projecte personal, allò que potser et venia de gust dur a terme?
Difícil no que no ho és. Sí que són decisions molt meditades i molt pensades, i són, bé, són decisions o moments de la vida que arriben i s'han d'afrontar amb molta il·lusió.
El Rom ja funciona a ple rendiment, que preguntàvem?
Sí, el Rom Taverna ja funciona a ple rendiment. Sota el paraigües de Rom, doncs, obrirem un restaurant més endavant, de cares a la tardor, i ara mateix el que tenim obert al passeig marítim número 43 de Roses és la taverna. De fet, són dues propostes. La taverna és una proposta, doncs, òbviament marinera, que entronca, doncs, amb el nostre entorn, que és el de Roses, amb el peix fresc de Roses, lligat amb el que és la tradició culinària, doncs, de l'Empordà, de la província de Girona, catalana, de fet. El restaurant, la idea, doncs, que tingués de fer un menú, una degustació, una proposta completament diferent a la de la taverna, però sí que també tindrà relació, doncs, amb el que és la cuina tradicional catalana i la cuina, doncs, més d'avantguarda, diríem.
I com a cuiner, què és el que t'aporta tenir dos establiments que estan, em fa la sensació, tan diferenciats des del punt de vista de l'oferta que ofereixen?
Home, com a cuiner m'aporta, doncs, molta il·lusió per poder cuinar, que de fet és el nostre objectiu, i cuinar molt, cuinar gustós amb tot una de diferents propostes, és a dir, que no estem tancats a res. Com us comento, la proposta, doncs, contempla el peix fresc, però també contempla la carn. A la tardor i hivern, doncs, també hi haurà plats de caça, hi haurà plats on es combinarà el que és la cuina marinera amb la cuina de muntanya. És a dir, ens aporta molta, molta felicitat.
De fet, potser el restaurant pròpiament és on hi trobarem més el teu segell, amb plats potser més d'alta cuina, o no sé si em diries d'aquesta manera, però sí que plats que et permetin fer volar més la imaginació.
Bé, de fet, tant a la taverna com en el restaurant estem molt il·lusionats. És a dir, en aquest projecte m'acompanya, o anem de la mà, amb l'Albert Lorenzo, que és el cap de pastisseria, i en Nico Almada, que és el cap de cuina. I, de fet, com us he comentat, les ganes que tenim és de cuinar molt, que els plats, doncs, tinguin la nostra... hi hagi aquesta impronta marinera i aquesta impronta més creativa, i això es veurà reflexat, o es veu reflexat ara mateix en la taverna, i es veurà reflexat també en el restaurant.
En aquest sentit, explica'm què és el segell d'un cuiner.
Bé, el segell una mica és la marca, la passió, la firma del plat, no? Amb cuina, ben cuina més amb un punt creativa, diguem-ho així, doncs és una cuina més personal, no? La cuina que tu sents, o el que t'agrada cuinar, que de fet és el que vols ficar, el que vols posar en el plat i servir en el teu comensal. És a dir, nosaltres, la nostra fita, doncs, és encetar un camí aquí a davant de mar, i que aquest tingui personalitat, és a dir, fer el nostre camí, que sigui un camí genuí, que alhora vol dir, doncs, amb una cuina treballada, ben elaborada, ben feta, però amb una cuina personal.
De fet, potser aquest punt mariner és el que serà més diferent per tu respecte a Les Cols, no? Que està situat a Olot, ara està situat a Roses, potser serà el punt més diferenciador en la teva cuina.
Sí, encara, a vegades cometo que encara estic baixant, és a dir, el procés no és molt ràpid, però sí que és molt il·lusionador. És a dir, aquí tinc, doncs, tenim una despensa molt i molt bona, els coneixements de cuina, lògicament, els tenim, sabem el que ens agrada, sabem el que ens agrada menjar, sabem el que volem que sigui aquesta taverna, i això és el que volem transmetre.
I ja per acabar, si et sembla, Pere, sí que et volia preguntar, que després de 15 anys en un restaurant amb dues estrelles Michelin, et volia preguntar què t'has emportat de les Cols, perquè entenc que és un restaurant, si fa una altíssima cuina, i aquestes dues estrelles també fa que es treballi en un alt nivell.
A part del davantal, que suposo que te l'hauràs endut com a record.
Home, les Cols, doncs, és una marca molt, molt important per a mi. Vaig passar-hi pràcticament 15 anys, ens coneixem de tota la vida. I bé, molts aspectes, l'aspecte d'apreciar el territori, us en podria dir mil i un. Moltes coses m'han importat.
Doncs amb aquesta experiència, i segur que la que acumularàs ara, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet un foradet per atendre la trucada del No Tanquem per Vacances i ens hagis allò fet la boca aigua amb l'objectiu d'anar a provar aquesta cuina que feu tant a la Taverna de Roses com també al Rom Restaurant. Pere Planagumà, moltíssimes gràcies i moltíssima sort en aquesta, no sé si dir-ho aventura, en aquesta nova trajectòria, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Doncs què vols que et digui? Jo encara m'he quedat amb una miqueta de gana, i no perquè les propostes que ens hagis portat no fossin bones, sinó perquè, com diuen en castellà, donde caben dos, caben tres, i encara que només sigui per no perdre el costum, acabarem amb una altra recepta, en aquest cas la que ens proposen des d'un altre restaurant de la província de Girona. De seguida el descobrim. Abans, però, i tenint en compte que avui sí que és l'última secció, Marta, et volia agrair de debò tot l'esforç i la il·lusió amb la que has col·laborat amb nosaltres, la predisposició a dir que sí quan t'ho vam proposar i, en definitiva, que hagis estat la nostra companya de taula en aquesta secció de gastronomia. Us seguirem molt atentament a Girona Gastronòmica, on podeu trobar, com dèiem, a l'inici de la secció d'aquest espai a la Marta Avellaneda i a tots els seus companys que hi col·laboren. Només que espero que hagis gaudit tant com nosaltres, que hagis assaborit aquest plat de 6 setmanes, imagina quina digestió, i que tant de bo ens puguem tornar a trobar en una altra ocasió.
Moltes gràcies, ha estat un plaer, espero que us hagi passat tan bé com jo i que almenys alguna de les propostes que us hem portat hagin resultat com a mínim interessants.
Moltíssimes gràcies.
Hola, bona, sóc en Xavier Aguado del restaurant Biombo, Cafè Gastrobar. Avui us vull presentar una recepta molt senzilla, qualsevol a casa, i que en ocasions nosaltres utilitzem en el menú migdia. Es tracta d'una verdura a la planxa amb una emulsió de llet de coco, anacards i mel. En aquest cas, per fer aquesta recepta per a dues persones necessitarem dos carbassons, o un carbassó i mig aproximadament, una albergínia, també necessitarem uns quants bolets, en aquest cas gírgoles, que poden ser ollanegues tendres, i una miqueta d'oli d'oliva per marcar-les a la planxa, sobretot l'albergínia, i també necessitarem llet de coco, un grapat d'anacards i, com a mínim, 3 cullerades de mel de flors. Tanmateix, necessitaríem també un xarrupet d'oli d'oliva, un punt de sal, ja sigui sal fumada, sal normal, tenés, i unes fulles d'alfàbrega. Per fer la recepta només necessitarem una planxa o una paella. El carbassó té una cocció diferent a l'albergínia. L'albergínia i la gírgola trigaria una miqueta més. El carbassó només que el marquem per un costat i després el retirem per uns 30 segons per l'altre i el tindrem prou cuinat. És a dir, busquem que la verdura tingui una textura al dente. Per l'altra banda, amb l'ajuda d'un robot de cuina o qualsevol mena de màquina batidora, etc., en un recipient farem una emulsió que consistirà en afegir la llet de coco, culleres de mel i els anacards. En aquest cas, tirarem un polsim de sal i una miqueta de pebre, si fos el cas, pebre negre, i emulsionarem tot amb l'ajuda de la batidora del robot, creant una mena de salsa blanquinosa que tindrà un toc lleugerament dolç i que es quedarà texturitzada gràcies al fruit sec. A posteriori, en un altre recipient, afegirem la fàbrega, l'oli d'oliva i també una miqueta de sal. També farem propi, el triturarem i ja tindrem bàsicament els dos ingredients bàsics a l'hora de posar per sobre de la verdura. Emplatarem el que és la verdura en un plat, afegirem l'emulsió d'anacards amb llet de coco i mel, afegirem per l'altra banda una miqueta d'oli d'alfàbrega per tots els costats i tanmateix amb l'ajuda d'un ratllador, un ratllador qualsevol de cuina, farem un grapat de nous i les ratllarem com si fossin fer unes virutes, com si es tractés de formatge. La nou li donarà un toc una mica més amargor i per l'altra banda de terrós, una mica, i per l'altra banda el que és la combinarà molt bé amb el dolç de l'emulsió de nacars. Aquesta recepta forma part del nou llibre que farem de cuina alimentació prebiòtica que sortirà el 2 d'octubre. Moltes gràcies i que vagi bé.
Racons. Passegem pels indrets més carismàtics de la província de Girona amb Cristina Cantal.
El racó que visitem avui és un dels més nous del poble d'Albanyà, situat a l'Alt Empordà. Es tracta de l'Observatori d'Albanyà, l'observatori astronòmic més gran de les comarques gironines. Compten amb un avançat equipament astronòmic d'última generació, entre altres el telescopi més gran de la província de Girona. Les instal·lacions ofereixen activitats molt variades, des de la divulgació de l'astronomia per al públic no iniciat fins a la investigació científica per als astrònoms professionals. Recentment, l'Observatori d'Albanyà va rebre un premi per la poca contaminació lumínica del seu cel. Ens en dona tots els detalls el director de l'Observatori, Pere Guerra.
L'Observatori d'Albanyà s'ha construït aquest any. De fet, vam acabar la construcció l'1 de juliol. Vam construir el telescopi més gran de la província de Girona amb un temps rècord. Dos mesos i escaig va estar tot enllestit. I, de fet, hem portat components de totes les parts del món per fer aquest somni realitat. La cúpula és de Polònia, la muntura és italiana, l'òptica ens ve dels Estats Units, les càmeres ens venen de República Txeca i de Regne Unit. Vaja, que és verdaderament un instrument científic molt avançat que ens serveix principalment per la divulgació científica. De fet, fa molt de temps que els astrònoms ja no fan servir l'ull per observar les estrelles, sinó que es valen de modernes càmeres científiques per fer les seves investigacions. I nosaltres posem una càmera, precisament, de vídeo que ens serveix i posem a disposició dels nostres clients per fer sessions en directe, de manera que ens sentem, diguéssim, tots a fer cinema a l'aire lliure i veiem en temps real el que veu la càmera del telescopi. Realment ens ha sorprès moltíssim la rebuda que ha tingut per part de la gent les instal·lacions de l'Observatori, perquè realment ens han visitat ja més de 2.300 persones. De fet, l'Observatori d'Albanyà és un instrument que també està equipat amb moderns filtres fotomètrics per fer estudis exoplanetaris. Hi ha planetes que giren altres estrelles i nosaltres tenim els filtres adequats per poder investigar el moviment d'aquests planetes i poder-ne detectar de nous. També col·laborarem previsiblement amb l'Institut d'Astrofísica de Canàries en fer seguiment d'asteroides. De fet, el director de l'Observatori d'Alteire, el doctor Miquel Serra Ricard, ens va llançar un repte, que és que abans de 2 anys poguéssim trobar un asteroide nou i posar-li el nom d'Albanyà. Nosaltres recollim aquest repte, ens el fem nostre i ja estem ara, durant les nits, fent una investigació per mirar de trobar asteroides. L'Observatori també està obert a les escoles que ens vulguin venir a visitar. De fet, ja hi ha 7 escoles que han expressat el seu interès per venir. Algunes d'elles ja comencen a venir a partir d'aquest mes. I el que hem procurat també és formar un equip de monitors i tenir un programa que estigui a l'alçada d'engrescar els nens més petits. De fet, amb aquest observatori vam voler fer realitat el que els petits de Girona i a l'Empordà trobaven a faltar, no? Que és que realment hi hagués un observatori ben equipat sota cels molt foscos, perquè els observatoris amb aquestes característiques estan a més de 4 hores de camí. Precisament ens valem de que els cels d'Albanyà són molt i molt foscos. Albanyà és un poblet de 150 habitants envoltat de 100 quilòmetres quadrats de bosc. I tota aquesta contaminació, tota aquesta barrera natural, diguéssim, ens frena la contaminació lumínica de la ciutat. De fet, Albanyà ha estat escollit com a primer parc internacional de cel fosc per la International Dark Sky Association dels Estats Units, distintiu que suma el reconeixement que va fer el 2015 la Fundació Starlight, que amb l'aval de l'UNESCO certifica que el firmament, els cels de certes zones estan pràcticament lliures de contaminació lumínica. I això ens permet aquesta absència, diguéssim, aquest oasis de foscor, ens permet veure la llum de les estrelles tal com la veien els nostres avantpassats.
Avui hem descobert l'Observatori d'Albanyà, un racó molt astronòmic de la província de Girona.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Toma mucha fruta, mucha fruta fresca. Toma-la y disfruta como te parezca. Puedes...
Vinga, va, que amb aquesta animada cançó posem el punt final del programa d'avui. No és perquè sí, sinó que és una de les cançons que apareix a la pel·lícula Estiu 1993, la pel·lícula de Carles Simón que, atenció, última hora, ha estat seleccionada per representar el cinema espanyol als Òscar. Estiu 1993 serà la pel·lícula espanyola que representarà el cinema nacional a la pròxima edició de la Gala dels Òscar. Parlant de cinema, també avui el delegat nacional del Departament de Cultura ha anunciat que l'IVA del cinema a partir del gener del 2018 baixa del 21 al 10. Del 21 al 10 anar al cinema serà més econòmic. I també marxem recordant que avui el Parlament continua en marxa la sessió plenària, ara mateix tractant la llei sobre l'abús bancari i a l'espera de que es pugui demanar l'alteració de l'ordre del dia per tramitar i aprovar la llei de la transitorietat. Demà us ho explicarem tot a partir de les 9 i fins a les 12. Aquí no tanquem per vacances, en el que serà l'últim programa dels que fem conjuntament a FEM Girona, Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant i Ràdio L'Escala. Fins llavors, moltíssimes gràcies i que acabeu de gaudir el dijous.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
...012. La Generalitat, al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Del 8 al 10 de setembre, quarta edició del Festival Jazz al Port a l'Escala.
de Black Barbies, Pol Padrós, Bernat Font, Arnau Pallarols, Agustí Burriel, Xavier Figuerola i Júlia Valle, Marco Mezquida i David Xirgo, entre d'altres.
Gaudeix de jazz amb una copa o bé sopa en el Club Octopus i els restaurants Nabili i Mos.
Programa i reserves a visitlescala.com.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.